Avui a l'Ofici de Viure, l'autosabotatge. Ens trobem davant d'una oportunitat de feina que ens interessa molt, que potser hem estat esperant, que és el nostre somni, i resulta que una de les actituds més freqüents que podem adoptar és plegar veles, no atrevir-nos-hi, deixar-ho estar. La psicòloga Patricia Ramírez ho explica així. Apareix una oportunitat laboral, però comences a pensar que no estaràs a l'altura. Comences a criticar-te sense haver-n'hi ni optat. Aquests pensaments ho trastoquen tot. D'això se'n diu autosabotatge. I vol dir que al capdavall, de vegades, som els pitjors enemics de nosaltres mateixos. Diu Patricia Ramírez, l'autosabotatge ens porta a boicotejar-nos a nosaltres. Es pot fer de diferents maneres, criticant-nos durament, no implicant-nos en projectes que ens faran il·lusió, tirant la tovallola abans d'hora. Aquest autosabotatge té molts tentacles que s'arrapen a les nostres parts més febles i no ens deixen moure. Un d'aquests tentacles és el perfeccionisme, en el seu vessant més negatiu. Diu la psicòloga Irene Alabau, el perfeccionisme és un tret de personalitat complex. En termes generals, es defineix com l'aplicació d'estàndards elevats i exigents o criteris d'exercici, en combinació amb una autoavaluació negativa si els criteris establerts no els assoleix la persona. Però quins són els criteris i quines són les fites que hem d'assolir? Potser ens les hem imaginat massa elevades i estaria bé començar per un bany també d'autoestima, de la qual parlarem avui a l'Ofici de Viure com un dels antídots per evitar reforçar l'autoestima, per evitar l'autosabotatge.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc l'Helena Puigguitart i m'han convidat a introduir-vos com a psicòloga la meva visió sobre l'autosabotatge i us donaré un petit titular per resumir el que us vull transmetre. L'autosabotatge és un acte de rebel·lia del teu ego, de la teva identitat. Talment com quan eres adolescent i et negaves a fer moltes de les coses que et deien els adults perquè no et donava la gana o no et venia de gust. I qui és el teu ego? Doncs la teva identitat formada des de petit, que defineix qui ets, vindria a ser tot el que ve després de «Hola, sóc l'Helena i sóc mare, psicòloga, catalana, filla, la gran de tres germans, esportista...». Ara, demana't qui ets tu, després de «Hola, sóc...». Aquesta identitat ha estat formada per anys i anys de repetició de principis educatius, creences associades a la família o la societat on vius, vivències a casa o a l'escola, que és un espai on el nen o nena hi passa moltíssims anys i que impacta moltíssim amb la formació de qui és. La identitat també porta ferides. I tot, absolutament tot, ha acabat estructurant qui ets tu avui. El teu ego està acostumat a viure d'una determinada manera, està convençut d'unes creences que té gravades en el més profund del seu interior, té por de certes coses. Tot plegat el situa en una zona de confort, aquella zona on sap viure sense masses, uis i ais. L'autosabotatge, t'he dit abans, és un acte de rebel·lia de l'ego, perquè no vol que el forcis a sortir d'aquella vida, d'aquelles maneres de fer i de ser que li són còmodes. I així et fa la punyeta sense que tu ni te n'adonis. Empenya amb força des de la part més inconscient cap a la direcció oposada en la que el teu jo conscient empeny. Vull canviar de feina, sí, molt bé, però l'ego empenyarà, per més que ho desitgis, cap a uf, quina por, vols dir que és una bona decisió, aquí tens un lloc segur, on trobaràs feina a la teva edat. Et sona? És el teu ego que activa totes les bateries antiaèries possibles per tal de defensar les seves posicions, posicions de comoditat. Recorda, si pateixes d'autosabotatge, ja saps amb qui has de pactar. Si no vas endins del teu jo, si no revises qui ets, què penses, d'on vens, et costarà moltíssim construir aquest nou jo que tant desitges. Vèncer l'autosabotatge no és canviar els mobles de lloc, és reformar casa teva perquè t'ha quedat obsoleta per la vida que ara tens. Si només redecores, t'aniràs topant amb la queixa continuada perquè no has invertit en tenir la casa que tu somiaves. Tens una casa xulíssima. Fes-te la mida.
Avui, doncs, a l'Ofici de Viure parlem de l'autosabotatge, que per força persones, per no dir moltes, és el pa de cada dia. Fem amb les psicòlogues Thaís Casals i Carme Brit. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser nosaltres.
Hola.
Bé, quina és la vostra definició personal d'autosabotatge a partir també de l'experiència amb els vostres i les vostres pacients? Carme?
Doncs, a veure, des de la meva perspectiva, l'autosabotatge és aquelles conductes, aquells pensaments, aquells sentiments que tenim i que ens atrapen i ens impedeixen fer coses per les quals estem absolutament preparats, però tenim aquesta resistència. Per tant, l'autosabotatge és allò que fem nosaltres mateixos i que ens coarta la nostra llibertat de poder créixer, de poder expandir-nos i optar a coses doncs, fantàstiques que la vida ens ofereix.
Que tu, Carme, ho deus notar especialment no només com a psicòloga, sinó com a coach.
Evidentment, en els processos de coaching, que justament treballem en processos de canvi, una de les coses que més contribueix, diguem-ne, a que la gent s'estanqui és justament aquestes creences, aquest autosabotatge, i quan moltes vegades doncs, ja superen aquestes creences limitants, aquestes pors, bàsicament, normalment, aquestes creences tenen com a base la por, doncs, una vegada superat això, doncs, ja poden actuar i passar a l'acció d'una forma més determinada i amb molta més força, i llavors assoleixen l'objectiu. Per tant, l'autosabotatge el trobem en moltes de les, dels processos de coaching que veiem en consulta.
Thaís.
Sí, bueno, ratifico totalment el que diu la Carme i també l'Helena ho ha explicat molt bé amb aquesta introducció. Diria també que és aquesta, potser és una mica un resum, no? Com una veueta interna que tenim que ens diu que això no ho podem fer. I molts cops aquesta veueta és inconscient, perquè la persona, no, en aquests processos de coaching que comenta la Carme, o en processos terapèutics que volem fer, bueno, que la persona vol fer un canvi, molts cops no és conscient d'aquests nos que es diu. L'altre dia, precisament amb una persona, jo li deia, mira, anota tots els nos que t'has dit a la vida. O sigui, en quin moment t'has dit que no? I no era conscient del que estàvem treballant, que qualsevol proposta de canvi, el primer que sortia, no, és que això, o sigui, com excuses que ens anem donant a nosaltres mateixos per no poder assolir un objectiu o una fita.
O sigui, hi pot haver persones que ens estiguin escoltant ara mateix i que puguin dir, mira, doncs, en aquest àmbit de la meva vida crec que les coses no m'han anat bé o no m'han anat com a mi m'hauria agradat. I que no siguin conscients que potser els pals a les rodes se'ls han posat elles mateixes?
Sí, sí, totalment. A vegades, molts cops és més fàcil culpar el que passa a l'exterior, no? Sí. La situació...
No hi ha feina, l'economia...
No hi ha feina, sí. Jo també estic acompanyant moltes persones en processos de canvi laborals, també, perquè és com el meu background, i amb temes d'autoestima i inseguretat, i molts cops ho posem en situacions externes, no? Doncs el que comentaves, doncs vull canviar de feina, però clar, el mercat està molt malament, l'edat, situacions, no, que posem a l'exterior. Llavors, hem de parlar amb aquesta persona i veure, doncs, si tu vols fer aquest canvi... No? I la teva situació és aquesta, que no podem canviar, perquè l'edat, òbviament, no la podem canviar, el mercat tampoc el podem canviar, però què podem fer perquè tu assoleixis aquest canvi? O molts cops a un coaching, a vegades dic, bueno, quin és el primer pas que podem fer, el primer pas, el més petit de tots, que podem fer perquè tu vagis cap a aquest canvi? Perquè molts cops el primer pas que volen fer és tan gran que hi apareixen aquests nos.
No estic preparat o preparada, no? També us ho deu sentir, no?
Totalment. Hi ha gent que mai passa a l'acció perquè sempre té aquesta por de no estar prou preparat. I són aquelles persones que jo a vegades els dic que són experts en cursillisme, és a dir, de fer cursos i cursos i més cursos, quan el que han de fer és passar a l'acció. Però aquesta veu, m'agrada molt el tema de la veu, perquè configura aquest diàleg intern que és el que és el protagonista del sabotatge. És a dir, internament tenim diferents veus, però quan el director d'orquestra és justament aquesta veu autosabotejadora, té una força molt forta i fa que les altres veus, doncs, tot i que vulguin sortir, les fa callar. Llavors, amb teràpia i amb coaching, el que fem és donar veu a aquestes altres veus que també són a dins nostre, però que per un motiu molt clar, i després suposo que sortirà, ha agafat el protagonisme.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, l'autosabotatge amb Taís Casals i Carme Brit.
Ben Sweet. L'èxit més gran és l'autoacceptació exitosa.
Parlem de l'autoestima. Luis Rojas Marcos ha escrit: la capacitat per autoavaluar-nos es desenvolupa progressivament des de la infantesa. Els judicis de valor que fem sobre nosaltres mateixos sempre van acompanyats d'un component emocional coherent. Tots ens avaluem subjectivament i privadament d'una manera global, però aquesta avaluació global es basa realment en atributs personals concrets que considerem importants. Per això, a l'hora d'analitzar la nostra autoavaluació, és fonamental que identifiquem els atributs que valorem i el significat que els donem. És a dir, ras i curt, ens hem d'autoavaluar?
Bé, aquesta és una bona pregunta. L'autoestima, justament, passa per l'autoavaluació. El tema està en que, si tu tens una baixa autoestima, és perquè l'avaluació que fas de tu mateix és incompleta i només mires aquella part, diguem-ne, fosca o que no t'agrada de tu o que, diguéssim, encara té molta capacitat per poder créixer. Llavors, el que cal treballar en l'autoestima és l'avaluació, perquè per què no, però també contemplant totes les esferes de la vida, no només una part, que és a on l'autosabotatge s'hi abona i, per tant, en allà doncs, fa feina. A mi m'agradaria aclarir, perquè de vegades parlem molt d'autosabotatge i es veu com una cosa molt negativa, però l'autosabotatge també té una intenció positiva i això ho hem de conèixer. Quina és la intenció positiva de l'autosabotatge? Doncs és protegir-nos. És a dir, si jo no em sabotejo i em llenço a doncs, fer una tasca o un repte que m'han proposat i, per tant, diguem-ne, no hi ha aquesta veu que, diguéssim, em frena, què passa? Que pot ser que faci quelcom que m'estrelli. Què fa l'autosabotatge? Doncs, d'alguna manera, m'avisa de compte quan vas a fer quelcom que hi ha un risc. Per tant, el que és important és que tenen que haver diferents veus i, com en tota la vida, hi ha d'haver aquest equilibri. Quan la veu que dirigeix doncs, és l'autosabotatge, doncs aquí ens frena. Però l'avaluació d'un mateix segons uns criteris i que, per tant, tinguem tota la mirada cap a nosaltres, jo penso que és positiva, perquè això ens permet identificar quins són els punts forts que tenim i aquests ens actuaran com a crosses per avançar i quins són aquells aspectes que cal que millorem i que poder, doncs, necessitem ajuda perquè ens els facin veure d'una forma més clara.
Teis Casals, quina relació veus entre la manca d'autoestima i l'autosabotatge?
Bé, una relació molt directa. Com ara comentava la Carme, no? Quan una persona no s'avalua d'aquesta manera positiva o podem dir que té una baixa autoestima, o sigui, el fet d'accionar-se o d'anar, no?, cap a aconseguir unes fites fa que no vegi que les pot assolir. Per tant, s'està boicotejant o autosabotejant, no? Aquí està una relació directa. Llavors, treballant l'autoestima, treballant... A mi m'agrada veure que hi ha com dos avaluacions, no? O sigui, hem de ser crítics amb nosaltres mateixos i dir, bé, hi ha coses que faig bé i hi ha coses que no faig tan bé. I aquí un pot tenir una autoestima, com si diguéssim, equilibrada, no? D'una manera valorant allò amb el que som bons i allò amb el que no som tan bons. No ho farem tot bé, això és impossible. Per tant, si arribem a aquest equilibri en el que som conscients de que tenim dues vessants també d'autoestima, no és dolent tenir una baixa autoestima amb alguna cosa. Jo sé que hi ha moltíssimes coses que no faig bé i que no faré mai bé i que si vaig a fer una classe de ioga amb una experta, jo sé, per exemple, que no ho faré igual de bé que ella, si em refereixo només a una postura física. Per tant, aquí la meva autoestima no es veu... No es veu marmada, no, no, perquè jo sóc conscient dels meus límits i si aquesta cosa la faig bé o no la faig bé. Per tant, aquest autosabotatge en aquesta vessant no es veuria afectat. Sí? I per mi és important això, no? Ser conscients de que l'equilibri entre l'autoestima, no? O ser conscients que hi ha coses que no fem tan bé i conscients d'aquelles coses que fem bé. Mm-hmm. I l'autosabotatge aniria en la mateixa línia.
Quina relació hi ha entre l'autosabotatge i el perfeccionisme? Patricia Ramírez ha escrit que caiem en l'autosabotatge i caiem a fer-nos mal anar en contra dels nostres interessos perquè el nivell d'exigència i perfeccionisme que moltes vegades imprimim a tot el que és tan elevat que suposa un enorme desgast i preferim defugir-lo i no enfrontar-nos-hi.
Home, la relació és, tal com diu la Patricia Ramírez, és directa, és a dir, la relació és molt, molt forta i sobretot... A mi m'agrada sempre destacar un tema, i és que no som robots. Per tant, formem part de la natura, i com a natura som imperfectes. I som imperfectes i diferents. Per tant, qualsevol comparació que fem amb un altre, doncs, en funció dels atributs de l'altre, doncs, sortirem guanyant o sortirem perdent. Però aquí és molt important, tant com deia la Thais, el fet de l'autoconeixement i saber doncs, què és el que se't dona bé i, per tant, doncs, sentir-te doncs, còmode i sentir-te de que tens aquest valor i també conèixer de que no pots ser experta en tot. Llavors, amb humilitat, acceptar-ho. És a dir, ens han venut la moto de que hem de ser plusquamperfectes amb tot. Doncs no, resulta que no, que amb algunes coses se'ns donen bé i altres que no. Però fins i tot amb les que no se'ns donen bé, jo penso que també hem de tenir la valentia i l'oportunitat d'atrevir-nos a fer coses. És a dir, de... Imagineu-vos que doncs, a mi la cuina no se'm dona massa bé. Molt bé, però i poder una truita de patates per mi és un gran repte. Clar, si mai la faig, mai aprendré tampoc. Per tant, ens hem de donar el permís de provar i que igual el primer dia em surt una mica doncs, malament o poder se m'escorre el donar-li la volta i perdo mitja truita pel camí. Però clar, quan ho hagi anat provant, aniré guanyant confiança en mi mateix. Per tant, la clau és passar a l'acció sense una expectativa de perfeccionisme. És a dir, evidentment les coses s'han de fer bé. El que és patològic és l'excés de perfeccionisme, perquè ens porta a, justament a la paràlisi per l'anàlisi, és a dir, repassar i repassar i repassar. Jo moltes vegades en empreses veig a persones doncs, que els seus superiors es queixen de que no sou prou eficients, però diuen, però és que és una persona molt meticulosa, que ho fa tot amb molta perfecció. Clar, això arriba a un punt que tanta perfecció es converteix doncs, en una cosa que, en comptes de jugar-li a favor, li juga en contra, perquè, a més, és un dels elements que ens dispara l'ansietat. Per tant, molt de compte amb l'excés de perfeccionisme.
Potser a aquesta persona li aniria bé aquella frase feta suficientment bé està bé.
Seria de les millors. Hi ha una de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, que diu millor fet que perfecte. Ell sempre explica...
No, se'n diu que perfecte no, sí. no es farà mai. No?
Exacte, millor fet que perfecte. Perquè ell diu, si jo m'hagués esperat a que Facebook estigués completament perfecte per llançar-lo, encara estaria. En canvi, doncs, quan ja està, les coses funcionen mitjanament bé, doncs ho llancem i després ja anem reformulant i acabant de completar. Però en un món, fixeu-vos-hi, en un món que canvia aquesta velocitat, el perfeccionisme ens ancla, diguéssim, i ens fa perdre moltes oportunitats.
I en l'àmbit de la parella també passa aquesta situació? És a dir, algú que esperi la parella perfecta i que, per tant, va autosabotejant tots els intents possibles?
I tant, sí? I tant. Clar, gent que no troba parella, però és que, clar, té un llistat de coses que ha de complir, que va fent xec. Clar, evidentment, clar, no busca una persona, un home o una dona, no? És que busca quelcom que no existeix. Llavors, és important també aterrar la persona i acceptar també l'altre, perquè tu tampoc no ets perfecte. Llavors, aquí... No, és que sóc molt selectiva o molt selectiu, sí, però t'has passat a frenada perquè estàs sol o sola com un mussol. Llavors, és important doncs, aquest punt no, de saber. I sobretot, aquest tema de la veu, i dona-hi veu altres pensaments que també tens, és important, no? D'això. I sobretot també el saber que el pensament no ets tu, és un pensament, i que pots canviar-lo. És a dir, que estàs en el teu dret a canviar-lo.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, l'autosabotatge.
Benjamin Spock. Confia en tu mateix. Saps més del que et penses que saps.
La psicòloga Patricia Ramírez ens proposa això per deixar d'autosabotejar-nos. Primer, a la línia del que ens comentava la Carme, atreveix-t'hi ja d'entrada. Compta amb el fracàs i l'equivocació. Compta-hi amb el fracàs i l'equivocació. Deixa de parlar malament de tu. No t'exigeixis més del que cal. Tu ja ets prou responsable. Valora tot el que has assolit a la vida i com ho has aconseguit. Trenca amb les creences que diuen que més és millor o que podries fer-ho encara més bé. Hi ha especialistes que parlen de les preocupacions perfeccionistes i els esforços perfeccionistes. I diuen, ho diferencien. Per exemple, la psicòloga clínica Irene Labau. Diuen que les preocupacions perfeccionistes són negatives i disfuncionals. Engloben generalment la preocupació per equivocar-se, el perfeccionisme socialment exigit o imposat, l'elevada autocrítica o la discrepància entre els estàndards exigents personals i els resultats que assolim. Les persones amb personalitat perfeccionisme presenten reaccions exagerades de frustració, tristesa i o enuig davant del que consideren un fracàs, per petit que sigui. I, en canvi, els esforços perfeccionistes al·ludeixen a l'aspecte positiu i més sa del perfeccionisme. Es refereix a la recerca d'assoliments, a l'afany per arribar a les fites marcades, a la recerca de la millora i la superació personal. Aquest perfeccionisme el trobem en persones amb una personalitat perfeccionista marcada per l'establiment de fites altes però realitzables i l'exigència de criteris exigents però no excessivament rígids.
Com parlem, no?, sempre de l'equilibri, ens parlàvem d'autoestima, no?, l'equilibri entre la baixa i una autoestima bona, aquí també, no?, en el perfeccionisme hi ha un perfeccionisme exagerat, que és aquest també que ens autosaboteja, perquè com que no arribarem mai a assolir aquella fita d'aquella manera tan excel·lent, la persona no acaba de posar-se en marxa o no acaba d'entregar, no?, en el cas d'una feina, no?, no acaba d'entregar aquella feina o aquell treball de final de grau o el que sigui perquè no arriba a la fita, no? I això seria com aquest perfeccionisme, no?, més patològic, si poguéssim dir, no?, i que porta ansietat, excessives preocupacions, a por, no?, com a emoció també hi hauria la por, i després hi ha un perfeccionisme que també ens pot ajudar a assolir reptes i a millorar amb el nostre estàndard, no? O sigui, no fa falta entregar les coses de qualsevol manera, sempre podem millorar, ens podem marcar, sempre amb coaching parlem d'objectius que siguin realitzables, que siguin assolibles, i marcar aquests objectius doncs ens poden ajudar a millorar en la nostra manera de treballar o de fer, o parlem també del món de la parella, no? Si marquem tantes fites i volem trobar la parella perfecta, molts cops anem trobant parelles que no ens acaben de satisfer. Per tant, hem de revisar quin és el nostre objectiu, què és el que volem, què és el que necessitem, i no posar aquest perfeccionisme en totes les esferes de la nostra vida.
Perquè hi pot haver persones que estiguin en una relació i que es vagin queixant, amb raó, probablement, de l'altra persona. Mira què m'ha passat, mira què m'ha fet, no suporto això que m'està fent, etc. I que, en el fons, s'estiguin autosabotejant elles mateixes, posant el focus en l'altre. Sí, no?
Sí. Sí. Mira, l'altre dia vaig tenir un cas que és una persona amb baixa autoestima, amb molta ansietat, i que doncs s'estava queixant constantment de tot el que li feia a l'altre, a la parella, en aquest cas un home, li feia amb ella. I ella mateixa va arribar a un punt que explicava i deia clar, però poder, he de tenir en compte també que jo estic tenint aquesta conducta, aquesta conducta, aquesta conducta, i jo simplement li vaig preguntar, val, i ara que tens aquestes dues informacions, com les lligues? Quina relació tenen? I ella va arribar al punt de que doncs, estava provocant aquesta situació per alimentar aquest autosabotatge. És a dir, fixeu-vos-hi la, diguéssim, la perversió que a vegades tenen els nostres pensaments que ens porten a crear aquest tipus de situacions, de crear conflicte quan no n'hi ha, simplement per alimentar aquesta veu sabotejadora, autosabotejadora. Llavors és important això, no?, d'escoltar i sobretot també, i per això la teràpia és molt, molt útil, perquè pots treure i t'ho poden tornar, és a dir, a fer aquest feedback, i pots veure exactament què és el que estàs dient i pots treure conclusions amb un entorn segur, és a dir, on ningú et jutjarà, on tens la possibilitat doncs, de pensar des de diferents llocs, tens la possibilitat de plorar, tens la possibilitat de... Però que sempre estaràs en un marc segur perquè aquesta persona que t'acompanya vetlla per la teva salut mental.
Ja és un gran pas endavant, en aquest cas, gràcies a la teràpia, adonar-se'n.
Totalment, totalment. Però és que ella... jo vaig deixar una pausa, vaig fer un silenci d'aquests... que són molt colpidors amb teràpia, segur que la Teix ja ho sap, que de sobte i la persona, fixeu-vos-hi que en aquest cas vam tenir un problema informàtic i va ser per telèfon, vull dir que jo ni la veia amb ella. I va ser suficient com perquè ella fes aquesta anàlisi. Llavors, ella sempre s'estava queixant de que no tenia espai per ella, per ella, per ella, perquè jo no podia fer nada, perquè papi, papapà. Molt bé, doncs, li vaig dir, doncs ara pensa tres coses que et vindria de gust fer i què faràs? I les agendaràs. Es va quedar de pasta de moniato. Per què? Perquè de sobte va veure que sí que podia. Val? És que dir que era ella que es anava posant coses i anava fent coses pels altres, no perquè jo sóc molt ajudadora, clar, tan ajudadora que no li queda espai per ella. Molt de compte amb aquest perfil.
Sí, s'estava autosabotejant, a més, pensant en què estava ajudant els altres, que els devia ajudar segur.
Segur, sí, sí, però clar, de vegades ni li han demanat ni cal. És a dir, que de vegades, diguéssim, és un tema de proporcions.
Clar, de vegades això ens deu passar quan diem és que no tinc temps de fer tal cosa i en el fons ens estem autosabotejant per por de fer-la, no?
Tal qual, perquè clar, si m'enfronto a estar amb mi mateixa, és uau, vindran totes les veus... i què faig amb totes elles. Per tant, sí, sí, és així de complexa. Mentre que jo estic fora de mi i estic doncs, contribuint amb coses dels altres, no estic amb mi mateixa. I sempre diem la importància que té també estar un sol en silenci i amb un mateix, amb els seus pensaments, perquè això és el que et permet doncs, aterrar les coses, autoconèixer-te, que és fonamental, i bé, poder superar una situació i en aquests casos és, bueno, encara no he tingut la següent sessió, però tinc moltes ganes de tenir-la, però probablement que succeirà doncs que haurà provat de fer aquestes tres coses que s'ha plantejat i el sistema, és a dir, el seu entorn ho haurà vist, ho haurà valorat positivament, perquè ella estarà molt més contenta i no s'estarà queixant tota l'estona. Per tant, beneficia a tothom. És un tema que al final beneficia a tothom. No sé si puc introduir una coseta que al fil del que comentava la Thaís, del tema dels objectius mesurables, jo penso que estaria bé que els donéssim una pauta de quines característiques han de tenir l'SMART, que és l'acrònim, de quines característiques ha de tenir un objectiu per no enredar-nos i en aquestes fites inassolibles.
Ah, doncs... molt bé, això a l'audiència.
Sí, exacte, molt bé. Llavors penso que, bueno, l'SMART respon amb un acrònim que és específic, en anglès, és l'acrònim, específic, per tant, no ens fixem... l'objectiu no pot ser feliç, perquè això és massa ambigu, ha de ser específic, mesurable, molt important, que ho ha dit la Thaís, assolible, que també ho ha dit ella, raptador, és a dir, que ens obligui a sortir de la zona de confort i acotat en el temps. Perquè si ho treballem des d'aquesta perspectiva, els objectius, què passa? És més difícil fer-te autosabotatge.
Clar. Però, esclar, estàs parlant, per tant, d'objectius que depenen d'un mateix.
Totalment, sí. Però, els que no depenen de nosaltres, no, perquè
però
no...
Però imaginem que una persona, no sé, arquitecte, diu, jo vull, esclar, vull fer carrera en el món de l'arquitectura. Això seria un objectiu. Però, clar, l'hauria de traslladar, no?, amb aspectes concrets.
Sí, imagina't un embut. El que tu has dit estaria a la part superior de l'embut. El que hem de fer és que passi per la part estreta perquè aconsegueixi ser específic. Doncs vull treballar en el bufet no sé quantos d'arquitectura. Val, això ja és concret. O vull fer un edifici que tingui no sé què, o vull dedicar-me a obra pública a Catalunya, Barcelona, al barri de l'Eixample. Doncs val, anem acotant. Per tant, en la mesura en què és més específic i és menys ambigu, ja no ens entren tants autosabotejadors.
Jo diria aquí, bueno, afegeixo molts cops, clar, que depengui d'un mateix. En el cas quan diuen, no, jo és que vull trobar feina, no? Per exemple, d'arquitecte, no? Ara que posàvem l'exemple, és, bueno, vols trobar feina, però això no depèn de tu. El que sí que depèn és buscar feina. Per tant, canviem, ja només canviem un verb, trobar, en buscar, buscar sí que depèn de tu. Llavors, posem en marxa tota una estratègia perquè la persona ampliï aquesta manera de buscar feina, no? Uh-huh. I jo, bueno, treballo, per exemple, amb mapes mentals i dintre aquest mapa, que és una eina molt creativa, permet que la persona surti d'aquest autosabotatge, pensi d'una manera més creativa en buscar altres respostes a com buscar feina i acaben veient que hi ha moltes altres opcions que no tenien present, no? Que s'havien quedat, a vegades és com quedar-se amb una porta i no obrir-la i veure que hi ha moltes habitacions o moltes estances que no s'ha explorat. I molts cops és un mateix, l'estança, que és aquest autosabotatge.
Sí.
Carme. I lligat a... recupero un tema de la parella que parlàvem abans, que també... O sigui, jo m'he trobat molts casos d'aquesta perfecció que ja ho posem en tot, no? Esperar el cap de setmana perfecte, buscar el restaurant perfecte, que tot sigui tan perfecte que al final la persona també s'autosaboteja a si mateixa i a la parella, perquè acaba arribant la rutina, no? La monotonia, no? Com aquesta cançó de la Shakira, no? Que està tan de moda. I les relacions acaben entrant, relacions de parella, relacions de feina, d'amistat, acaben entrant amb altres, no, amb altres situacions o amb altres moments de la relació que canvia i hem d'anar aprenent, no, que l'enamorament canvia, que tot, i que no sempre tot és perfecte. I molts cops sí que troba gent que, no, que busca tant la perfecció que és impossible.
Sí, és que no som robots, som persones. I per tant, aquí és molt clar que hem d'acceptar, doncs, que no podem arribar en aquesta perfecció.
Sí, què anaves a dir, Carme, abans?
Sí, s'ha anat al cap. S'ha anat al cap. Sí.
Sí, jo et volia fer una pregunta sobre la felicitat. És a dir, hi ha gent que s'autosaboteja la felicitat, és a dir, que realment són el seu principal obstacle o enemic o enemiga per assolir el que en podríem dir entre cometes felicitat o benestar?
Sí, a mi la paraula felicitat em fa molta impressió. Sí, prefereixo parlar de benestar.
Sí. O equilibri.
Equilibri i benestar em resulta més còmode. A veure, jo fins i tot m'atreviria a dir que hi ha gent addicta al patiment. Uh-huh. És a dir, hi ha gent, i això té una base neurològica que... intentaré explicar d'una forma molt senzilla. Imaginem, doncs, que tenim uns punts i unim aquests punts, és a dir, uns punts i els unim amb un pentàgon, val? Dibuixem un pentàgon i repetim que és un patiment, vale? I aquest patiment, aquesta idea, la repetim N vegades, és a dir, clar, aquesta xarxa neuronal es converteix en una xarxa molt forta. Quan tu li demanes al teu pacient o a la persona que acompanyes, mira, aquest pensament podria ser d'una altra manera i llavors dibuixa una altra manera, és a dir, pensa una altra manera que no seria aquest patiment. Però què passa? Quan arriba el moment de connectar-se i haver d'escollir una de les dues xarxes neuronals, quina agafa? La que està més entrenada, la que ha repetit més vegades. Per això costa tant instaurar nous hàbits. Perquè la comoditat i el principi d'energia, és a dir, nosaltres funcionem amb una, sent el màxim d'econòmics en quant a energia. què fa? Que ens anem a estructures que tenim molt consolidades. Quan per motius X la persona ha patit molt en un moment de la seva vida, fer aquest salt i crear aquestes noves estructures li pot costar moltíssim i moltes vegades les persones no disposen dels recursos, d'algú que els acompanyi i que per tant els hi faciliti aquesta creació. I per tant es queden atrapats en aquestes estructures i les van repetint. Què passa? Quan busquen sortir ja és una zona on no se senten segurs i tornen al patiment. Llavors, això quan els hi expliques, els descarregues de tota la responsabilitat. És a dir, diuen, ah, val, ok, és el meu cervell que funciona d'aquesta manera, per tant, és entrenar-lo igual que entreno, doncs, corrent, fent, nedant, fent qualsevol exercici físic, doncs és un entrenament mental. Llavors, sí que es poden canviar les estructures, gràcies a Déu per la plasticitat neuronal, per tant, és una bona notícia. La mala notícia és que moltes vegades no hi posem focus en aquest entrenament i ens atrapem i ens entrem amb el que se'n diu el bucle, no? És a dir, aquests pensaments rumiatius i fins i tot, diguéssim, en aquest autosabotatge del qual parlem avui, busquem situacions amb les que alimentin aquest patiment. I quan em preocupo per no sé qui, em preocupo per no sé quantos. I ara, com que sempre hi ha motius externs de preocupació avui mateix, doncs tots nosaltres podem tenir una parcel·la del nostre pensament pensant en Turquia, Síria i el terratrèmol, val? Però evidentment serà una part, però hi haurà persones que estaran, ja s'hauran enganxat. Per tant, imagineu-vos-ho en un món on hi ha tantes coses externes que ens impacten, el perill d'aquesta situació.
Sí. Jo diria, a part d'això, també, quan estava ella parlant sobre aquest punt, em venia a dir també que els altres també retroalimenten, no? O sigui, em venia com aquesta figura de persona víctima, no? Víctima de la situació, que l'altre acaba retroalimentant aquesta... O sigui, la persona que se sent víctima, no? Del que li passa, que també és una manera d'autosabotejar-se. Com que m'està passant això, o m'ha passat l'altre, o he viscut això, o ja sé, feina, parella, etc. Doncs troba amb l'altre, no? Normalment troba amb l'altre persones pues, que li donen suport o que l'acompanyen i que es va retroalimentant aquest rol, no? Si parlem de rol o parlem de personalitat. Llavors serien com la doble vessant, que potser parlava d'una part més neuronal, però també aquesta part molt social, no? Dels rols que desenvolupem. I això ens ho trobem molt. Clar, i és sortir d'aquest rol que tothom coneix, no? que el teu entorn més proper coneix, que tu funciones d'una manera i és aquesta personalitat que tothom coneix, i canviar, sortir d'aquest rol per assumir, no? La responsabilitat. Abans parlàvem objectius que depenguin de tu. Per tant, assumir la responsabilitat de que si tu vols un canvi has d'anar cap a ell. Però clar, què passa? Aquestes persones normalment troben mil excuses, no? O mil situacions que acaben donant la raó als seus pensaments i es tornen a posicionar amb el mateix rol que comentava la Carme, amb el rol aquest de víctima, no?
Mm-hmm. Ara, la persona que s'instal·la en el rol victimista ha de costar molt que se n'adoni, no? Ella mateixa.
Sí, és una feina... dura, no? A teràpia, a fer aquest procés...
Perquè també hi ha, pot haver-hi molt de dolor entremig, no?
Sí, sí, hi ha molt de dolor, o a vegades no són tan situacions dramàtiques, sinó que és un rol de no acceptar la responsabilitat de la vida o de les situacions que anem vivint, o l'acceptació, no? Bé, hi ha una part de l'autosabotatge que és l'acceptació, no?, d'allò que ens passa. O sigui, tots al final la vida... tenim situacions bones i altres situacions que no ho són i ens podem enganxar i ens podem quedar enganxats amb el dolor, no? Però també a vegades hi ha una part, no? Al final el dolor s'acaba passant quan un accepta, no? El que ens arriba, sigui el que sigui, no estic parlant de fets tràgics ni dramàtics, sinó de situacions del dia a dia, no? I en aquest autosabotatge tampoc no hi ha una part d'acceptació.
Ens queden 5 minuts. Carme, abans que feies referència als pensaments, no sé si obsessius, però reiteratius, aquesta rumiació, vosaltres com abordeu, com talleu aquests pensaments, si és que s'han de tallar? O... Sí. Com els abordeu?
A veure, bueno, personalment jo explico com ho faig, és a dir, amb alguns dels pacients. El que faig és que primer prenguin consciència d'aquest diàleg, és a dir, del què es diuen a si mateixos. Tal com deia la Patricia Ramírez, un dels punts fonamentals és justament conèixer el teu diàleg interior i canvia'l, val? Llavors, el que faig és que els ensenyo a transformar un pensament que seria limitant i autosabotejador amb unes paraules que són igualment comprables per ells, és a dir, que se les senten seves i que els hi proporciona més tranquil·litat, més seguretat i que, per tant, els empodera per poder afrontar els reptes que tenen al davant d'una forma més segura. Llavors, quan, per exemple, anem treballant amb diferents frases i el que els hi demano és que jo els hi proposo una i que ells vagin treballant. Amb quins tipus de modificacions fem? Per exemple, hi ha gent que té molta tendència a utilitzar el sempre, el mai, el tot, el res, res em surt bé, tot em surt malament, sóc un desastre, aquest tipus d'afirmacions, a més moltes vegades amb el verb ser, que és identitat. Llavors el que fem és treballar, no al contrari, no. Antipàtic? No, sóc simpàtic. No, no, no. El que fem és treballar en profunditat com transformar aquesta afirmació en quelcom que se la sentin seva i que puguin utilitzar. Tenim molt clar que s'instal·len les creences per repetició, això ja ho sabem tots, i per tant, el que han de fer és repetir, 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 i per tant, anem construint un diàleg intern de que cada vegada que et vingui aquest pensament, automàticament li dius moltes gràcies en el sabotejador, però ara no et necessito, l'apartes i col·loques l'altre.
Però si jo quan em miro al mirall em sento lleig, per molt que em digui que em sento guapo o que sóc guapo i em continuo mirant al mirall, canviarà la cosa?
A veure, justament és el que jo no volia que la gent es quedés, Gaspar. Però, per exemple, si tu et mires al mirall i dius tinc un somriure, doncs, càlid, tinc una mirada que acompanya, doncs, m'agrada la meva escolta i m'agrada com el feedback que em donen els altres, serà més ric que no.
Al contrari, no?
Clar,
contrari, com ens
clar
al
és a dir, el que busquem és aquella part positiva que podem ressaltar i que la persona, en aquell moment, no és capaç de formular-la com una frase. I això fa que pregui, perquè clar, si féssim al contrari de soc lleig, soc guapo, o no, soc lletja, soc guapa, això no s'ho creu ningú. Llavors, fixeu-vos-hi que us he dit, que ho comprin ells, és a dir, que se sentin a gust amb aquesta frase. Tu estàs d'acord amb que tinc una veu bonica, amb que el somriure, doncs val, doncs centra't en això i desprecia tot el que no t'interessi. Clar, això fa que l'autoestima canviï i que tinguem un abordatge de l'autoestima més amable. Sigues amable amb tu mateix, que total passes per aquesta vida una vegada, segurament, i almenys doncs, disfruta-la, no?
O sigui, amb més amabilitat cap a nosaltres mateixos i mateixes hi ha menys autosabotatge, no?
Sí, sí. Sí, perquè l'autosabotatge és una conducta autopunitiva, de càstig, val? Que et frena, que et limita, però recordem que hi ha una intenció positiva, que és protegir-nos davant del fracàs. Si jo no vinc aquí a la ràdio, segur que no m'equivocaré. Seguríssim. Per tant, jo hauria pogut declinar la invitació i dir, no, aquesta no, perquè i si m'equivoco, i si l'accepto, val, accepto, com diu la Patrícia, una part de que jo em puc equivocar i em puc encallar i em puc oblidar, ai, doncs no sé quina idea tenia que volia compartir, però estic donant un pas i estic dirigint la meva vida, sabent de que, bueno, que sempre hi ha aquest marge al fracàs, no?
Sí, per acabar, Thais Casals, vols afegir alguna cosa?
Bé, el que deia la Carme, l'exercici aquest, a mi també, ara per afegir així un últim, no? M'agrada molt la part de ser amable amb un mateix, i a vegades fins i tot els dic, bueno, molts cops abans de marxar de consultes dic, va, una paraula amb la que et quedis o amb la que vulguis treballar aquesta setmana o les dues setmanes, no? Si no ens veiem fins al cap de dues setmanes, i molts cops em diuen paraules, diria el 100%, paraules molt més amables amb si mateixos de que quan han entrat a la sessió. I fins i tot a vegades aquesta paraula els dic, bueno, doncs imagina't buscar un espai a casa, no? Tu pots buscar un espai com més meditatiu o més de relax i posar fins i tot, qui vulgui, com una paraula cada dia i respirar amb aquella paraula. No? Pot ser amabilitat, podria ser una paraula, amable, o amabilitat cap a mi mateix. I tu pots respirar durant aquell dia, vas sentint aquella paraula. I per qui no vulgui fer així, també es pot posar en el mòbil, que és algo més digital, no? Però algo com treballar amb paraules que m'acompanyin i que siguin més amoroses cap a un mateix.
O escriure-ho en el teu fantàstic diari.
O escriure
en el teu fantàstic diari. Gràcies.
Aquí hi hauria moltes preguntes a fer sobre aquest àmbit, però només un apunt, que és la persona que s'autosaboteja, probablement si anéssim buscant, aniríem a parar a la infància i a com va ser educada?
Totalment. Sí? Totalment. Les creences que, no, el que hem rebut de l'escola, la família, la societat, del que és correcte, del que no és correcte, de com hem de fer les coses, del que s'espera de nosaltres, o sigui, que tot això també es pot revisar i aquí, mira, podríem, lligat a això d'escriure's, no?, fer una carta al meu passat o a la meva nena o al meu nen interior, no?, i decidir que a partir d'ara doncs vull canviar aquesta mirada cap al meu jo adult, acceptant doncs la imperfecció o acceptant que les coses no són 100% com una espera que siguin. Això, bueno, és que tothom...
Totalment, totalment és així. I a més que l'escriptura és prendre consciència, o sigui que és un exercici molt poderós.
Són les psicòlogues Thaís Casals i Carme Brit. Moltíssimes gràcies, senyores, per haver tornat a l'Ofici de Viure.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí uns instants a l'Ofici de Viure, com cada diumenge, Sergi Torres, tancant el programa.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui en Sergi Torres ens parla de la simplicitat de les coses. Sergi, benvingut.
Gràcies, Espa.
Bé, de què vols parlar? Del minimalisme, exactament?
Del minimalisme en tots els àmbits, començant per un mateix. Les coses són molt, molt, molt més senzilles de com nosaltres les veiem, i sobretot de com nosaltres les pensem. La natura, per exemple, és un exemple de simplicitat en acció, de processos que poden ser complexes però dins d'un àmbit de simplicitat i d'equilibri. Nosaltres, que estem lluny d'aquesta simplicitat equilibrada, ens inventem una societat, una cultura, una llengua, una economia, una política, una religió, que ho fa tot tan complicat. Hem de buscar un equilibri en tots aquests diferents àmbits de l'humà que ens porten tard o d'hora a una incoherència interna. Si ho mirem dins l'àmbit de la relació, o les relacions més íntimes, més properes, veurem que qualsevol relació, essencialment, és la trobada de dos o més éssers per estimar-se o aprendre a estimar. Simple. Ara, què en fem d'això? Cadascú sabrà la seva cosa, però... Com arribem a complicar? Com passem d'aquest fet tan simple a exigir-li a l'altre que ens escolti i que ens aprengui a estimar l'abans possible, perquè jo no em sé estimar a mi mateix, mentre l'altre m'està exigint a mi que jo també aprengui a estimar-lo? Llavors comença una relació que és simple a complicar-se. Per què? Perquè perdem de vista les bases o els propòsits. Quan un ésser humà, una persona, té clar quin és el propòsit del que està fent, la feina o de les creences que té, religioses, o de les relacions que té la seva vida, quan té clar quin és el propòsit realment essencial, que és existir i conèixer-se, aleshores tot passa a respondre a aquest propòsit i es converteix en molt més simple tot.
I és una qüestió de decidir-ho, de veure-hi clar, d'un procés intern?
Justament, la capacitat de decidir-ho ens torna a portar a la simplicitat. La capacitat de decidir el que volem és un fet cognitiu simple. No ens atrevim sovint a prendre aquest tipus de decisions, per exemple, davant de la simplicitat, no solem decidir per la simplicitat, perquè pensem que allò que és complicat, com que ho coneixem, ens donarà seguretat. Però la simplicitat de sentir el que estem sentint quan ho estem sentint, la simplicitat d'assumir per un moment quina és la meva prosperitat econòmica actual, primer assumir-la. Aquest reconeixement simple de la vida, no solem decidir-lo, solem decidir la complicació d'esforçar-nos per arribar a les fites que ens imaginem, que quan arribem serem feliços, però que quan arribem ens donem compte de que no som feliços. Aquesta complicació és la que estem veient. I la simplicitat, com tu dius, neix de la decisió d'apuntar-hi cap allà i anar-hi.
Gràcies, Sergi Torres.
Gràcies.
Als oients i les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
Driving to the heart of me, the love. Love and business.